El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe directe.radiosabadell.fm.
Passen 2 minuts de 2 quarts de 9 del matí. Abordem d'altres qüestions perquè el 30è aniversari del Parc Catalunya no és l'única efemèride destacada d'aquest dilluns 21 de març. Avui també és el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una alteració genètica del cromosoma 21 que es tradueix en una discapacitat intel·lectual. Es calcula que un de cada 1.100 nadons acabats de néixer arreu del món ho fa amb síndrome de Down. Màrius Peralta, director tècnic d'Andy Down Sabadell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina importància té una jornada com la d'avui, Màrius?
Bueno, doncs és un dia que el que permet és visibilitzar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb síndrome de Down en concret, i fer veure a la societat doncs, que són persones que estan aquí, que poden participar de la societat treballant, fer les seves activitats, vivint de forma independent, inclús. És una jornada que és veritat que tant de bo no hagués de ser, perquè voldria dir que està tot normalitzat, però que, com que estem en procés d'això, doncs, està molt bé poder visibilitzar aquest moment.
Això sí, ha canviat, no?, el dia a dia de les persones amb síndrome de Down respecte de fa uns anys. Estem en aquest camí, no?, de trobar aquesta normalització, aquesta inclusió d'aquestes persones.
Sí, és veritat, ha canviat. Hem passat d'una societat que els atenia, que els cuidava, que els protegia, però que no esperava d'ells una participació activa. El dia d'avui, doncs, que, com deia abans, estem en procés d'aquesta participació activa com a ciutadans de dret, amb veu, amb opinió i capaços de decidir el seu projecte de futur.
De fet, l'associació Andy Down Sabadell treballa, no?, en molts d'aquests aspectes en revertir aquestes desigualtats que encara pateix el col·lectiu.
Sí, exacte. Tenim serveis que faciliten que les persones puguin treballar en l'empresa ordinària, com qualsevol altre treballador. Tenim serveis que els ajuda amb suports a viure de forma independent en els seus propis domicilis. Els facilita i dona suports també per poder gaudir de l'oferta comunitària en aspectes formatius, de lleure. I també doncs, tenim serveis que es facilita una atenció psicològica amb ells mateixos, a les famílies, en tot el que necessitin. També hi ha el que diem uns grups d'autogestors, que està format per persones adultes amb síndrome de Down, que reivindiquen els drets i que donen la seva opinió doncs, de diferents temes a la societat, no?
És una manera d'empoderar-los, no? També de fer-los entendre que ells són capaços, no?, de fer moltes coses com la resta de la societat, no? En quins projectes, ara tu has apuntat algunes de les línies de treball que teniu en marxa des de la vostra entitat, però quins projectes esteu desenvolupant així més en concret últimament perquè la pandèmia també ha afectat, no?, una mica el tipus de serveis que oferíeu?
Sí, la pandèmia els ha afectat com a tots els col·lectius i totes les persones de la societat. Lògicament s'han vist amb ERTE, amb ERTOs, hem hagut de fer formacions a distància, hem hagut de fer atencions i seguiments doncs, via Zoom, a distància. Com a qualsevol sector de la societat ens hem vist afectats i ens hem hagut d'adaptar a les contingències i a la situació que ens han obligat. No? En quant a projectes, bàsicament continuem amb els projectes i amb els serveis que ja fa molts anys realitzem des d'aquí, des d'Andy. Iniciem aquest any un projecte que diem Reactiva't, que està pensat per persones més madures, persones que ja comencen a tenir una edat i que l'objectiu és ajudar a aquest possible deteriorament que, com sabem, amb les persones amb síndrome de Down a partir d'una edat ja és prematur, sigui el més lent possible i l'atenció tant a nivell de rehabilitació cognitiva, d'aspectes més de salut mental, física, d'alimentació, per ajudar-los a tenir una qualitat de vida amb la seva etapa ja de persones adultes. Aquest seria l'últim projecte que ara per ara estem treballant.
Ja està en marxa, ja està actiu o s'ha de posar en marxa en els pròxims mesos?
Sí, hem començat ja a fer tot el que seria la preparació, els plantejaments, les programacions de l'activitat. Ja hem començat a tenir entrevistes amb persones susceptibles de poder ser ateses en aquest projecte. I la idea és que a partir de després de Setmana Santa ja puguem començar a fer una atenció.
Quantes persones calculeu que s'hi podran adherir a aquest programa?
Ara, en aquests moments, com a prova pilot i inicialment, calculem entre unes 10-12 persones que aniran augmentant doncs, a mesura que la gent també es vagi fent gran i ens vagin coneixent.
Perquè un dels aspectes, de fet, que a banda dels drets i totes aquestes desigualtats de les quals parlaven ha millorat, és l'esperança de vida, no? Perquè hem de recordar que les persones amb síndrome de Down habitualment viuen menys anys.
Sí, l'esperança de vida sempre ha anat aproximadament 20 anys per sota del que seria l'esperança de vida de la població general. És veritat que ha millorat moltíssim respecte a altres anys, pels avanços amb la medicina i per com han estat ateses aquestes persones a nivell de salut, a nivell de benestar físic i psíquic també. Però sí que és veritat que pateixen un deteriorament precoç a nivell cognitiu, a nivell físic, i és per aquest motiu perquè aquest projecte nou que encetem ara doncs, volem apaivagar una mica en tot el possible aquest deteriorament precoç, tant a nivell cognitiu com a nivell de salut, d'estat físic.
Un altre dels pals de paller de l'entitat, Dandy Down Sabadell, és la inserció laboral, no?, de les persones amb síndrome de Down.
Sí.
Les empreses encara són reticents per l'experiència que vosaltres teniu a contractar persones amb síndrome de Down o cada cop estan més obertes a aquesta possibilitat?
Bueno, és cert que cada vegada estan més obertes perquè hi ha més visibilitat del col·lectiu, perquè som capaços de demostrar que poden treballar molt bé i que poden ser agents actius de la nostra societat. Cada vegada hi ha més empreses que contracten, tot i que són menys de les que voldríem, lògicament. Però sí, si la pregunta és que si n'hi ha més, us diria que sí.
Teniu un càlcul, una estimació de quantes persones han trobat feina en el darrer any amb síndrome de Down a usuaris de l'entitat?
Nosaltres estem atenent unes 30 persones que estan inserides a l'empresa laboral. Algunes, la majoria ja estan treballant, algunes persones arrel del Covid també han perdut la feina i estan fent formació per poder-se retrobar en un altre lloc de feina, però ara aproximadament, ja et dic, són unes 30 persones les que estan treballant a diferents empreses d'aquí de la ciutat o de la comarca.
Quina mena de formació reben aquestes persones per poder treballar en una empresa convencional? Hi ha formació també per les empreses?
Primer el que fem és el que diem una formació inicial perquè la persona és una formació bastant generalista, no a partir d'un lloc de treball en concret o d'una professió en concreta, sinó que ens interessa és que aprenguin el que nosaltres diem el rol del treballador, la responsabilitat, saber què vol dir treballar, els hàbits, les relacions socials que impliquen treballar en un lloc determinat. Després busquem empreses que vulguin col·laborar en aquesta formació acollint a persones fent pràctiques. I a partir d'aquí sí que es forma les empreses, els companys, bàsicament, que són les persones que estaran al seu costat i que els ensenyaran els llocs de treball. Sí que fem un seguiment, un suport i, si cal, unes xerrades formatives als companys que els atendran.
I habitualment els contractes són indefinits o són contractes més aviat temporals?
La majoria són temporals, tot i que també n'hi ha de fitxes, no? Uh-huh. O alguns són temporals i acaben sent fitxes. Ara, amb el tema de la reforma laboral, estem una miqueta a l'expectativa també per veure si aquests contractes bonificats continuaran igual o hi haurà alguna modificació. Però, en principi, la majoria són temporals, que alguns d'ells acaben sent fitxes.
Uh-huh. Actualment, quants usuaris té Andy Down? S'han mantingut la xifra durant la crisi sanitària dels dos últims anys?
Sí, s'ha anat mantenint, tot i que hi ha hagut algunes baixes, però nosaltres ara estem atenent entre usuaris, les seves famílies, unes 160-170 persones. Uh-huh. Últimament potser alguna ja s'ha donat de baixa, però o bé s'han recuperat o bé s'han donat d'altres persones. Nosaltres atenem persones amb síndrome de Down, però també amb altres discapacitats uh-huh. intel·lectuals que no tenen la síndrome de Down.
Uh-huh. I aquesta baixada d'usuaris, tot i que ara s'hagin recuperat aquests 160-170 en global, amb persones també i acompanyants d'aquestes persones, això ha afectat a les finances de l'entitat? La Covid ha suposat un impacte negatiu a l'hora d'afrontar inversions o projectes de futur?
No, lògicament, si hem hagut de reduir algun tipus d'activitat, doncs també vam haver de patir un ERTO amb alguns treballadors, però afortunadament les subvencions, que és la nostra principal font d'ingressos de l'entitat, s'ha mantingut bastant constant. No hem patit una gran davallada ni ho hem sofert de forma perjudicial, no? La veritat és que no.
Doncs Màrius Peralta, director tècnic d'Andy Down Sabadell, gràcies per posar-nos una mica de llum, no?, al que és el dia a dia de les persones amb síndrome de Down i, sobretot, reivindicar els seus drets i la seva inclusió a la societat. Gràcies i molt bon dia.
Doncs molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu.
Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu.